Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Cadena Ser. Número 1 en esport.
L'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a l'edició número 160 de Dins l'Estadi. Quina sort tenim aquesta temporada de tenir unes lligues tan disputades. Encara falta molt per acabar el campionat, però la tercera divisió està totalment oberta. De la segona catalana, doncs, excepte la Redis, que menja part, la segona posició està molt disputada. A la tercera, el Camarle sembla que s'escapa, però la lliga es comprimeix sobretot a la part baixa, on molts equips estan implicats en zones perilloses. A més, tenim la mateixa història a la quarta catalana. Hi ha tres places d'ascens. Una és per al Godall, però les altres encara estan per a decidir. I el tema arbitral, després de la pregunta de la setmana passada, han canviat les coses o no? En parlarem de tot això i moltes altres coses més al programa d'aquesta nit amb Jordi Barrufet, entrenador del Benissanet, que avui visita dins l'estadi. Repassem el sumari de la jornada amb Judit Pru i Genís Pena i comencem el programa d'aquesta nit.
A la tercera divisió, l'Ascó suma un punt a casa amb la visita del Terrassa gràcies a una diana de Sergi Moreno.
A la segona catalana, el Gandesa segueix amb una gran dinàmica amb la victòria contra el Calafell.
A la tercera catalana, el derbi de la Terra Alta entre Corbera i Batea se l'han emportat per la mínima els corberans. D'altra banda, derrotes de Pinell, Vilalba i Olímpic de Móra d'Ebre. Finalment, empat del Flix i victòries de l'Horta i el Móra la Nova.
I a la quarta catalana, el Ginestà i l'Arnes s'han emportat el triomf en aquesta nova jornada, per davant de l'empat del Bot i les derrotes de l'Escove i el Benissanet.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Cadena Ser. Número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 8 minuts. Us parla Eduard Pino, rigorós directe. Benvinguts al programa número 160 de Dins l'estadi. Ja saben, el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada. Ho podreu escoltar a partir d'ara mateix i fins a 11:45 aproximadament, que estarem amb tots vosaltres al programa esportiu de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena Ser Dins l'estadi, on també ens acompanya, com cada diumenge, Judit Bru i Genís Pena. Què tal? Bona nit als dos.
Bona nit.
Recordin que ens escoltin en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena Ser, al 87.6 de la FM. També per internet ho poden fer a través de la nostra pàgina web, www.radiomoradebre.cat. I avui, tal com us dèiem abans de començar el programa, tenim amb nosaltres, contem amb la presència de Jordi Barrufet, entrenador del Benissanet. Jordi, què tal? Molt bones.
Molt bona nit.
Benvingut, altre cop a dins l'estadi, una temporada més, eh?
Moltes gràcies.
Per a repassar tota l'actualitat del Benissanet, que avui, per cert, ha perdut contra el Godall, que ho dèiem abans, que potser aquesta plaça d'ascens ja està decidida, però bé, les opcions del Benissanet d'aconseguir aquest ascens de categoria de tercera catalana segueixen intactes. Jordi, ja coneixes el funcionament del nostre programa. Molt preparat bé. Per al test de dins l'estadi?
Sí, sí.
Som-hi.
Cadena Ser.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. Al test de dins l'estadi.
Per començar, primera pregunta. Cançó preferida?
Qualsevol de Phil Collins.
Another Day in Paradise?
Perfecte. Perfecte.
Aquesta mateixa. L'acabo de buscar ara mateix, eh? Sobrenom?
Barro.
Un defecte?
Com sempre dic, procurar dir el que penso.
Una virtut?
La mateixa.
Una mania?
Calçar amb el peu esquerre primer.
Un somni esportiu?
Un somni esportiu, doncs allí on pugui estar vinculat, que pugui aportar algo positiu.
Un somni no esportiu?
Catalunya independent.
Una pel·lícula.
El golpe.
El teu ídol futbolístic.
Koeman.
Què fas en les teves estones lliures?
Per desgràcia tinc poques, però les poques que tinc els ho fa mirant la tele.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Com vaig dir, la treballa molt gran.
Entrenant, però?
Espero que sí.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
En qualsevol del Benissanet.
Si no estiguis entrenant al Benissanet, on creus que estaries entrenant?
A Cadet de l'Escó.
És a dir, un o l'altre.
Claro.
Un gol especial que recordis?
Hi ha uns quants, però un que em recordo molt és un que vaig marcar jugant a la Corbera, al camp del Ribarroja, una falta directa des del meu camp, que em van dir que xutés. Vaig xutar i vaig fer gol.
Quines botes utilitzes?
No cap, ara. Però guardo unes matollo molt maques de fa 20 anys.
Ara no entrenes amb botes?
No, van bé.
I, per acabar, quin ha estat el teu millor entrenador? Aquell que t'ha marcat?
A mi, un que m'ha marcat molt ha sigut Álvaro Curto i Guerra, quan vaig estar al Nàstic.
Bé, doncs, és el test dins l'estadi avui amb Jordi Barrufet. Després de conèixer una mica més el nostre invitat d'aquesta setmana, arriba el moment de la pregunta de la jornada. La setmana passada va aixecar molta polseguera, eh, Judit? Que la setmana passada...
Sí, vam parlar molt.
Trending topic va ser.
A més, cal dir que durant aquesta setmana ens han agregat moltíssims àrbits. Moltíssims àrbits. Ens han agregat al Facebook.
Que folla negra, Elio. Vale,
però no vam parlar gaire. Però...
Tranquils, que estàvem l'any passat, xiquet. Han arribat, tu has fotut tot revolucionat.
Jo, damunt.
Tot damunt i avall, jo no recordo quants comentaris hi havia, Judit, m'ho podries dir?
Doncs... Espera't.
Ojo.
Quin relax, amb aquesta música.
Sí, home, ja m'he relaxat, ja.
Sí.
52.
Anava a ficar una de Tarzán.
Ell, ara es marca el tanto,
no, no,
ella.
52 comentaris, Edu, perquè
52.
Si espera que diga Judit, potser.
52, i la veritat és que ha aixecat bastanta polseguera.
Sí. I uns bons parrafots, perquè aquí hi ha filosofades denses, per a de tots els colors, vull dir que...
Creieu que... És una pregunta que llançava a l'inici del programa. Podria ser perfectament també la pregunta de la jornada, però aquesta la falla a nivell local. Creieu que des de la pregunta de la setmana passada milloren les coses o tot continua igual, Jordi?
Si m'ho preguntes avui, te diré que no.
Que tot continua igual.
Tot continua igual. Sí, i per general, jo crec que és, sempre ha sigut igual. Les categories te marquen totes les qualitats i l'àrbit no és una excepció. Vull dir, avui dia són nois molt jovens, que fan el que poden i que a vegades tampoc els fiquem fàcil el que som els jugadors i entrenadors, però per altres bandes també crec que les actuacions se les haurien de remirar i analitzar, que també a vegades se passen.
Bé, doncs és la resposta de Jordi Barrufet i ara sí, Judit, anem a la pregunta d'aquesta jornada a dins l'estadi.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Bé, doncs aquí va. Creieu que aquest serà l'any de l'ascens del Benissanet?
Ja l'he llançat.
Abans ho has apuntat una mica, doncs ara l'acabem de reafirmar.
Molt bé. Doncs ara vull també, per començar, la primera resposta vull que la digui el seu entrenador, el Jordi Barrufet. Aquest any serà l'any de l'ascens del Benissanet, Jordi?
Bé, si l'actitud que tenim és la d'avui, com la d'avui, que normalment ho és, el que passa que alguns partits nosaltres hem fallat en partits que hem perdut per golejada, que no és normal, opcions ne tindrem i evidentment donarem garra fins al final. Si he d'analitzar el que estic veient últimament, no sé, costarà bastant, perquè no sé, veig coses extraesportives que no m'acaben de convèncer.
Extraesportives?
Sí.
En quin aspecte?
Crec que l'arbitratge d'avui ha sigut un exemple. Pots mirar l'acte d'algun partit com el Tivenys, que tampoc no s'entén, i la veritat és que me sap greu dir-ho, però és que és el que penso. Crec que hi ha coses extraportives que els equips de la nostra part li costarà molt més de pujar.
Bé, doncs, després ho ampliem, ens en donem més detalls, després quan parlarem, òbviament, del partit del Benissanet, que aquesta tarda ha perdut el camp del líder, el Godall, 3-0, un Godall que continua invicte encara aquesta temporada. Després en parlarem a l'apartat de quarta catalana. Abans, però, nosaltres hem de començar ja amb el programa d'aquest diumenge. Diumenge, dia 2 de febrer del 2014. Aquesta és la pregunta que us formula la Judit, que ja està al Facebook,
ja està
si no...
Facebook. Sí, sí.
Vaig equivocat. Ja està al Facebook, podeu dir la vostra. A partir d'ara mateix, creieu que aquest any serà l'any de l'ascens del Benissanet. Esperem les vostres respostes al Facebook de Dins l'Estadi. Són ara mateix les 10 i 15 minuts. Anem a la publicitat. Tornem de seguida ja amb la tercera divisió.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 0102.
Cadena Ser, número 1 en esport.
Necessites perdre uns quilets i no saps com fer-ho? A Naturhaus Móra d'Ebre tenim la solució adaptada a les teves necessitats. Els nostres professionals t'ajudaran a perdre pes i volum i així poder gaudir de l'estiu sense ni un quilo de més. Per més informació, passa pel nostre centre situat al carrer Doctor Peris 5 de Móra d'Ebre o truca'ns al 977 40 0025. Per cert, a Naturhaus Móra d'Ebre les visites són gratuïtes.
Art Moble Centre, 6.000 metres quadrats d'exposició on hi trobaràs tot el que busques per crear la teva llar. Menjadors, habitacions, sofàs, làmpades, mobles auxiliars, matalassos i un llarg etcètera que no pots deixar passar. Vine a veure'ns i t'ajudarem a trobar el que necessites. Fem projectes a mida sense cap compromís. Art Moble Centre, a l'Avinguda Aragó 40 de Gandesa. Telèfon 977 420671. Visita la nostra pàgina web artmoble.es.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit, al 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Dins l'estadi, amb Eduard Pino. L'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 10 i 18 minuts. Arrenquem ja amb el nostre programa d'aquest diumenge, començant amb el repàs a la tercera divisió. Moment de fer un repàs al servei que tenim de repàs d'aquests resultats i classificació.
Resultats i classificació.
Comencem, jornada número 23 de la tercera divisió, amb la Muntanyesa 1, Gramenet, Milan 0.
Sant Feliuenc 2, Vilafranca 1.
Vilassar de Mar 0, Palameus 1.
Rubí 4, Rapitenca 1.
Escó 1, Terrassa 1.
Figueres 1, Masnou 0.
Pobla de Mafumet 0, Cornellà 1.
Manlleu 0, Sant Boià 0.
Cerdanyola del Vallès 3, Gavà 2.
I Europa 2, Castelldefels 1.
Bé, doncs ara mateix la classificació, el que se'n surt més afavorit, sens dubte, és l'Europa, que veu augmentada la seva diferència al capdavant de la classificació. Continua el conjunt de l'Europa com a líder, amb 47 punts. El Cornellà se situa ara mateix segon amb 44, Rubí tercer amb 43, l'Escó quart amb 43 punts, i de moment, fora del play-off, Muntanyesa amb 42 i Palamós amb 40, però tenim el Terrassa, que després d'empatar aquest migdia a Escó, se situa a tercer amb 39 punts i encara té totalment invictes intactes, volíem dir, aquestes opcions d'entrar en zona de playoff. De moment, Europa, Cornellà, Rubí i Escó estan en aquesta zona privilegiada del playoff d'ascens de categoria segona B. D'altra banda, la Rapitenca la trobem en aquesta 17a posició amb 24 punts. Una Rapitenca que després de perdre avui contra tot un Rubí que s'està jugant el seu, no sé, en aquest playoff, doncs ha perdut. Una Rapitenca que, a més ara, és l'equip que marca la permanència. En zona de descens, Amb 20 punts tenim el Vilassar de Mar, amb 18 el Gavà i tanca amb 10 la Gramenet Milan. Bé, doncs, és la tercera divisió. Anem a explicar tot el que ha donat de si aquesta jornada.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió.
I ho fem començant parlant de l'Ascó.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com dèiem, Ascó 1, Terrassa 1. Un punt que sap a poc per a un Ascó, que s'ha avançat en la primera meitat, però que ha vist com el Terrassa, amb un gol a l'inici de la represa, igualava el marcador i aconseguia mantenir-lo fins al final. Sergi Fuertes, de nou, ha estat l'escollit per a defensar la porteria asconenca. La primera meitat ha començat amb l'Ascó pressionant molt amunt per buscar un gol que el posés per davant del marcador i que li permetés jugar amb tranquil·litat. A poc, però, el partit s'ha anat anivellant i fins i tot ha estat el Terrassa que a partir dels 30 minuts de joc ha començat a tocar la pilota amb més calma. Precisament quan millor estaven els visitants ha estat quan Sergi Moreno aprofitava una indecisió entre els defensors egarencs i també el seu porter per tocar amb la punteta de la bota una pilota de la frontal de l'àrea per anotar i que servia per a, com dèiem, marcar el primer gol del partit. Un marcador amb el 1-0 amb el que s'ha arribat al descans. Però també és cert que el Terrassa ha tingut una clara acció al minut 44 i just abans d'acabar en una pilota que s'estavellava al pal. I ja a la represa, l'Ascó ha començat amb les clares intencions de sortir en busca del segon gol, però ha passat tot el contrari. Al minut 48, un xull llunyà de Batanero ha agafat per sorpresa a Sergi Fuertes, que res podia fer per evitar l'empat del conjunt egarenc. A partir d'aquest instant, Miguel Rubio ha donat entrada a Edgar i Canadell, que han donat un altre aire a l'Ascó per tal de buscar el segon gol del partit. Els locals ho han provat de totes les maneres, fins al final, inclús amb una xilena de Denis Coque que s'ha anat per damunt del travesser, però s'han trobat amb un Terrassa molt ben ordenat al darrere que no deixava ni un sol espai i que es conformava, a més, amb l'empat, marcador que acabaria defensant fins al final. La propera setmana l'Ascó es desplaça al camp del Castelldefels, un també dels equips que avui li ha posat problemes a l'Europa, per buscar aquesta tercera posició o aquesta quarta posició que ara mateix ocupa el conjunt de l'Ascó, almenys que la pugui reafirmar i consolidar. Bé, doncs, després de parlar de l'Ascó, hem de parlar també de la Rapitenca. Anem a fer un repàs a la resta de la jornada a la tercera divisió.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, Judit, la Rapitenca, com dèiem, ha perdut 4-1 al camp del Rubí.
La defensa rapitenca no ha tingut el seu millor dia i amb certes errades durant la primera meitat han provocat que el Rubí sentenciés el partit en els primers 45 minuts. 4 gols encaixats durant la primera part han fet que la segona fos de pur tràmit per a l'equip local. Sense arribades clares, el Rubí aprofitava per marcar en les ocasions més clares que ha tingut. El primer ha estat en el minut 2, després que Ernest transformés un penal. Als 17 minuts, després d'una sèrie de rebots dintre l'àrea i l'error en la sortida de Damià, Ernest, sol a pal contrari de la jugada, no ha tingut dificultats per marcar el segon. La primera ocasió clara de la Rapitenca no ha arribat fins als 21 minuts amb un xut creuat que ha sortit fregant el pal de la porteria local. Però abans de la mitja hora, Cervantes ha fet una bona passada a Ferran que no ha perdonat per marcar el tercer. Sense encara ocasions clares de la Rapitenca, a un minut del final de la primera meitat, el Rubí ha marcat el quart. L'únic gol rapitenc ha arribat a la sortida d'un córner on dintre l'àrea Gasparín ha tocat el suficient la pilota per desviar la seva trajectòria i marcar l'únic gol dels visitants. Durant la propera jornada, la Rapitenca rebrà el Vilassar de Mar.
Bé, doncs, Jordi, la Rapitenca que ha perdut aquesta setmana, allí tens el teu fill, també tenim el Pol Blader, i bé, la veritat és que ara mateix estan sent l'equip que diferencia en la permanència amb el descens, estan en una zona complicada, qualsevol error es paga car aquí,
Sí, clar, és una lliga molt, molt igualada. Crec que, bueno, però que he parlat tant amb Joan esta tarda, en la primera part no han tingut l'actitud que normalment té la Rapitenca, han sigut superats clarament pel Rubí. La segona part, entre que suposo que el Rubí ha baixat una mica el ritme i la Rapitenca ha sortit una mica amb l'orgull ferit, ha sigut més equilibrada, però realment crec que la Lliga li comença la setmana que ve amb el partit de l'Obrassada de Mar a casa, que a fi al cap està a 17a posició, però a 3 punts té la 12a.
Sí.
Per tant,
i és important el partit de la setmana que ve, perquè si el guanya el Vilassar ja pràcticament s'enfonsa.
Claro, tot i així està a 4 punts de la zona de descens. Tindrà dificultat la Ràpita per qüestions òbvies de gent que ha marxat i que la plantilla queda una mica curta, però jo confio que puguin aguantar la categoria.
És important, com dèiem, el partit de la propera setmana, perquè lo descens es podria quedar només, bueno, es podria quedar ja a 7 punts, per tant, un avantatge força important, però també és veritat que, per contra, en cas de perdre, situaria només a un punt del descens.
Bueno, mirem-ho que guanyaran.
Sí.
I després, també, home, també s'ha de tenir en compte que molts dels partits que li queda a casa són de la seva lliga, d'equips de la part baixa o mitat baixa. Per tant, si tenen 6 partits a casa, que guanyessin 3 o 4, i que normalment si es recuperen a fora poden fer alguns empats, crec que es poden salvar.
I d'altra banda, Jordi, com a home del club també de l'Ascó, creus que si el primer equip no quedés entre els 4 primers a final de temporada, seria un fracàs després del que s'ha vist en la primera volta?
Bueno, parla de fracàs, no, però sí que crec que té una plantilla per a lluitar bé el play-off, això crec que és evident. Però torno a dir mateix, qualsevol equip te pot complicar la vida, hi ha equips, sobretot de la part de Barcelona, que se reforcen constantment amb nous jugadors i que poden marcar diferències, i repeteixo, fracàs no, però crec que la plantilla de l'Escos mereix estar al play-off.
I de cara al partit de Copa, al mes de març, contra el Sabadell. Déu-n'hi-do, no?
Sí, déu-n'hi-do. Bueno, és un partit que per disfrutar-lo, per gaudir-lo, i com no tens res a perdre, pues, deixes anar una mica i veure si pots ficar les coses complicades al contrari.
La setmana passada va debutar Sergi Fuertes a la tercera divisió i avui ha continuat amb la seva titularitat.
Bueno, jo el vaig veure al camp de la Ràpita i el primer gol potser va tindre un petit fallo, però evidentment va fer un partidàs i parant, aturant el penal que va haver al minut 30 de la segona part, que hagués sigut el 2-2, tot i que l'Escó era molt superior a la segona part, no saps mai el que hagués passat, vull dir, la seva intervenció i algunes altres van ser molt decisives. Molt bon porter.
Bé, doncs, hem fet un ràpid repàs ja a la tercera divisió. No sé si hi ha algun comentari, Judit, en quant al que estem parlant, al que estem comentant avui a dins l'estadi, sobre aquesta pregunta de la jornada que estem formulant.
Tenim 3 comentaris. Xuma, no ho sé si serà l'any de l'ascens, però m'agradaria que ho fos pel bon míster que tenen, a per tot és barro. Pau Vicenç, amb el delanter que tenen poca cosa poden fer, Benut, Adrià. I finalment, David Gómez, esperem que així sigui, un bon equip, s'ha de treballar molt, però crec que aquest any sí.
Molt bé, doncs són els comentaris que de moment ens van arribant al Facebook de Dins l'Estadi. Són les 10:27, anem ja cap a la Primera Catalana.
Dins l'Estadi, Primera Catalana. Primera Catalana.
Bé, doncs, de la Primera Catalana, què en destaquem, Judit?
Bé, doncs, avui destaca lo duel, lo derbi de les Terres de l'Ebre entre Jesús i Maria i Amposta. Triomf per la mínima del Jesús i Maria en el derbi ebrenc a la Primera Catalana contra l'Amposta. Al minut 10 s'avançava l'equip local mitjançant una diana de Sergi Curtó en un potet xut des de fora l'àrea que no ha pogut evitar Àlex Iniesta. A partir d'aquí l'Amposta ha tingut el domini de la pilota disposant de diverses ocasions de gol que no ha materialitzat. A la represa els del Montsià han seguit dominant el partit sense arribades dels locals i davant més ocasions dels ampostins que han fet lluir el porter partidelenc Sergi Auré. Als minuts 83 i 89 expulsaven els jugadors de l'equip de l'AUBE, Sergi Curto i Edgar Samper. L'Amposta ha seguit amb la seva insistència i en el temps afegit el porter ha enviat una pilota al pal. En definitiva, una victòria per a l'equip més necessitat, el Jesús i Maria, que haurà de lluitar el darrer tram de la temporada per sobreviure a la Primera Catalana.
Molt bé, i després del derbi anem ja cap a la Segona Catalana.
Dins l'estadi, Segona Catalana. Segona Catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs, Segona Catalana, grup 6è, jornada número 19. Gandesa 4, Calafell 1.
Vilaseca 0, Jesús Catalonia 1.
Tortosa 1, Cambrils 0.
Morell 3, La Cava 1.
La Canonja 0, Remolins Vítem 2.
Roquetenc 0, La Redis 2.
La Selva del Camp 2, El Perelló 0.
I Roda de Barà 0, Valls 1.
Suspès pel vent, l'Ampolla Alcanar. En quant a la classificació, La Redis, líder, 52 punts. Segon classificat i ja la posició que, com dèiem, és la important per a la resta dels equips, perquè la primera posició ja està pràcticament finiquitada, ja ho venim dient durant moltes jornades, però sens dubte la segona posició és la que està més oberta per a la resta dels equips. Tenim Remolins Vítem, 36 punts, el Morell 35, Valls 32, Gandesa 32, Tortosa 31, La Cava 30, Ampolla 29. Fins aquí. Després ja arriba l'Alcanar, que és novè amb 25 punts, també és veritat que té un partit menys, el que ha de disputar precisament contra l'Ampolla. 25 per al Catalonia, 24 per a Vilaseca i la Canonja, 21 punts per al Perelló, 19 per al Roda de Barà, 16 punts per al Cambrils, que ocupa zona de descens compensat, 15 per a la Selva del Camp, 11 punts per al Calafell, rival d'avui del Gandesa, i tanca amb 10 punts el Roqueteng. Bé, doncs de seguida parlem d'aquest partit, d'aquesta victòria del Gandesa, per 4 gols a 1 davant del Calafell. Abans, però, m'agradaria preguntar-li al Jordi Barrufet aquesta classificació. Veiem que la Redis doncs, ja ocupa aquesta primera posició, s'ha distanciat moltíssim, ha agafat molt avantatge respecte als seus perseguidors. La segona posició tenim fins a 7 equips que estan lluitant per aquesta segona plaça, per tant, molt disputada. Però, sobretot, una dada que, sens dubte, pot interessar i molt al Benissanet és el cué de la classificació, el Roqueteng. El Roqueteng ara mateix és el cué, amb 10 punts, expliquem el perquè d'aquest li pot interessar al Benissanet. El Roqueteng és el cué de la classificació amb 10 punts. La veritat és que ho té força complicat per a sortir del descens. Tot indica que el Roqueteng aquest any baixarà de categoria, o pot baixar de categoria, de la manera que veiem la classificació. Això significaria que l'any que ve el Roqueteng jugaria a la tercera catalana. Però d'altra banda, tenim el Roqueteng B, que ocupava la setmana passada zona d'ascens a tercera catalana. El Roqueteng B jugava a quarta catalana. Per tant, si quedeu quarts, en cas que el Benissanet pugui quedar quart, seria el Benissanet que pujaria, perquè no poden jugar a la mateixa categoria el primer equip i el filial, i el segon. Per tant, s'ha d'estar molt atent també en aquesta circumstància. Val més quedar quart i que et quedi per davant el Roqueteng B, que no pas quedar quart que et quedi per davant un altre que no sigui el Roqueteng B, no?
Mata com ho planteja, està clar.
És a dir, que és una mica carambola.
Sí.
Veurem també al final què passa amb el Roqueteng B, si aconsegueix situar-se en aquestes posicions privilegiades de la classificació, però sí que és veritat que és una dada a tenir en compte, no?
Home, clar, és una posició, el Roqueteng, tal com va, pinta bastant de que pot baixar, me sabria greu perquè també he passat 2 anys allí. Però ho té molt difícil, està molt despenjat, i sí que, evidentment, si el Roqueteng de quarta catalana tingués que pujar, no podria. I també es converteix en un equip molt perillós, perquè pot ser l'equip que dongui i tregui molts punts, perquè no tindrà la pressió de i té molt bon equip, vull dir, a mi el Roqueteng va jugar a casa i em va agradar molt. Per tant, pot ser l'àrbitre d'aquesta lliga, de quarta.
Sí, 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 la veritat és que sí. Per exemple, ara buscant ràpidament a la quarta catalana, el Roqueteng ocupa la quarta posició amb 35 punts, té un punt més que el Benissanet, està allí,
sí,
està
sí,
en la pugna.
Està clar.
Està en la pugna, per tant, cal tenir en compte aquesta circumstància, que si el primer equip del Roqueteng baixés, el filial que ha militat a la quarta catalana no podria pujar de categoria. Per tant, s'ha de tindre esperances fins al final i lluitar pel que sigui en aquesta quarta catalana.
Hasta l'últim minut nosaltres intentarem lluitar-ho, això està clar.
Molt bé, doncs després d'aquesta curiositat que calia remarcar, sobretot amb un tècnic com és el Jordi Barrufet, que estan mirant amb el seu equip d'aconseguir la sexta categoria, circumstàncies que sempre es poden donar a final de temporada i que, tal com diu el Jordi, el Roqueteng pot acabar sent el jutge, l'àrbitre d'aquesta lliga definitiva, tant per als ascensos com per als descensos. Cal destacar en quant al Gandesa, que ha guanyat aquesta tarda 4-1 davant del Calafell, un equip que la veritat també ho té força complicat per a sortir del pou. Abans de començar, però, escoltem el tècnic del Gandesa, Enric Aleixandri.
Club de Futbol Gandesa.
Destacarem, doncs, com he comentat, que el més important són els 3 punts. 3 punts és necessari perquè quan jugues contra equips de la zona baixa, com el Calafell, que ja com aquí que diu quasi està descengut ja a categoria, no pots restar punts. El positiu de tot és el marcador, el 4-1, aunque doncs, m'hagués agradat doncs, de cara a l'aficionat doncs, que hagués sigut una miqueta més bonic el partit, més alegre, però bueno, a vegades doncs, a vegades no surten com tu vols els partits. Dins de tot, doncs, content de l'actitud, perquè dins de que per lo menos no surten les coses, han corregut, els meus jugadors han interpretat doncs, que no era el dia més bo d'ells i per lo menos han luchat i han intentat de qualsevol forma, i això és el més important.
Bé, doncs, com dèiem, Gandesa 4, Calafell 1. Sembla que el marcador és força ampli, però tampoc estava molt content Enric Aleixandri, sobretot a la primera part.
Doncs si Edu, tot i el resultat, seria un dels pitjors partits del Gandesa davant del seu públic. Si més no, la pitjor primera part. L'equip de l'Enric Aleixandri s'encomanava del mal joc del Calafell i feia un dels pitjors... que seria, bueno, com has dit tu, un dels pitjors equips de la categoria. Els locals tindrien molt poques arribades a l'àrea i durant la primera part els gandesans estarien molt imprecisos i només es salvarien. Gràcies a una bona jugada personal de Soriano, Vallecano, que situava l'1-0 al marcador abans d'arribar al descans. A la represa, el Gandesa sortia amb més intensitat i un altre gol de Soriano els donava la tranquil·litat que necessitaven. Amb el 2-0, el Calafell baixava els braços i el Gandesa es trobava cada cop més còmode amb el marcador a favor. Aleix, al 62, sentenciava el partit fent el 3-0 i Dani Benaiger, al 74, feia el 4-0. Quan el partit semblava estar tancat, un error defensiu provocava el gol de l'honor del conjunt visitant, que sortia finalment derrotat per 4-1 del municipal de Gandesa. Els 3 punts li serveixen al Gandesa per situar-se 5è amb 32 punts i la setmana que ve s'haurà de veure les cares contra el Roda de Barà.
El repàs de la resta de la jornada.
Però hi ha hagut més partits en aquesta segona catalana, un dels partits que repassem a continuació en aquesta resta de la jornada, com per exemple el Vilaseca 0, Jesús Catalonia 1.
El Jesús Catalonia ha sumat un triomf important per escalar posicions a la taula i assegurar-se la permanència en superar per la mínima el Vilaseca gràcies a un gol de Pau Díez al minut 5 de joc, que ha estat el definitiu en el duel.
Com dèiem, s'ha suspès el partit Ampolla Alcanà pel vent que bufava i al camp de l'Aldeana. Recordem que l'Ampolla juga al camp de l'Aldeana perquè s'està implantant la gespa artificial al seu estadi. Tenim més partits, Tortosa 1, Cambrils 0, tampoc s'ha jugat al camp del Tortosa.
No. El Tortosa s'ha emportat els 3 punts del municipal d'Amposta davant el Cambrils. Recordem que el municipal Josep Otero de Tortosa tenia clausurat un encontre i el duel s'ha disputat al terreny de joc de la capital del Montsià. Els tortosins han fet vàlid un gol de Ramon al minut 24 per emportar-se els 3 punts i trencar amb la mala dinàmica de 5 partits sense guanyar.
El Morell 3, la Cava 1.
La Cava va caure ahir davant el Morell en un partit on el conjunt local va viure una remuntada. S'avançava Jaime Llorente al 23, però a l'inici de la segona part els tarragonins van igualar el duel a través de Josep Maria Gavaldà. El Morell iniciava la remuntada al 67, moment en què establia el 2-1, i ho rematava de penal Samuel Blanes 10 minuts després per establir el 3-1 final.
La Canonja 0, Remolins Vítem 2.
Nova victòria del Remolins Vítem i ja en són 3 de consecutives que el mantenen al tan cotitzat segon lloc de la taula. I en aquesta ocasió els vitemencs s'han desfet de la Canonja aquest matí gràcies a un doblet de Jota als minuts 48 i 89 de l'encontre.
Roquetenc 0, Redis 2.
El Roquetenc, plegat de baixes, s'ha vist superat una setmana més en aquesta ocasió pel líder, la Redis. Tot i que els de Reus només van arribar 3 cops a la porteria contrària, aconseguirien marcar 2 gols, de Marcel al 46 i de Víctor Garrido al 70, que enfonsen una setmana més els roqueteros.
I per acabar, la Selva del Camp 2, el Perelló 0.
Cinquena derrota consecutiva del Perelló a domicili. Els del Baix Ebre van caure ahir a la Selva del Camp en un duel on els locals van fer el primer a través de Johan i sentenciava al 88 Jordi Macías. El Perelló va acabar amb 9 homes després de l'expulsió per doble groga de Robert Sánchez al 64 i de Martín Barberà per roja directa al 89.
Molt bé, fins aquí la resta de la jornada del grup 6è de la segona catalana. Abans de deixar ja de banda la segona, li comentava abans al Jordi Barrufet, el nostre invitat d'aquesta nit a dins l'estadi, com està la part baixa, sobretot centrant-nos en aquesta anècdota del Roquetenc, que pot portar conseqüències als equips de quarta i tercera catalana, però sobretot m'agradaria preguntar-te per aquesta segona posició que està molt, però que molt disputada, i el Gandesa, que continua com els darrers anys en aquesta pugna, eh?
Bé, com en quasi totes les lligues, tot està molt, molt junt, molt igualat, i qualsevol 5 o 6 equips estan en 3 o 4 punts, el qual fan la lliga molt, molt emocionant. I en quant al Gandesa, sempre m'he mostrat admirador de la seva política de futbol base i fitxatges ben fets, que el permet estar sempre últimament al capdavant de la segona catalana cada temporada.
Bé, doncs és l'opinió del Jordi Barrufet. Recordin avui l'invitat de dins l'estadi d'aquest diumenge, quan ara mateix són les 10:38. De seguida anem a la publicitat abans, però...
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Bé, preguntàvem si creieu que aquest serà l'any de l'ascens del Benissanet. Hem afegit un nou comentari de Cristian. Jo crec que fins a Pasqua no se sabrà ni Benissanet ni ningú. És molt aviat, encara.
La Mona. Quan vingui la Mona, decidirem qui puja.
Sí.
A veure qui puja i qui no. Molt bé, doncs recordin que poden seguir fent els vostres comentaris a través del Facebook de Dins l'Estadi. Nosaltres anem a la publicitat. Tornem de seguida.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Vols assaborir la beguda isotònica dels millors esportistes? Disbe Group t'ofereix la possibilitat de millorar el teu rendiment al terreny de joc amb Aquarate. Si la vols provar, no dubtis en passar per l'Avinguda Verge de Montserrat número 11 de Móra la Nova o el telèfon 977 40 11 46.
Disbe Group som els distribuïdors oficials de les Terres de l'Ebre de Pepsi. Aquareid, patrocinador oficial de Leo Messi i del Futbol Club Barcelona.
Viu el futbol com només es viu al Canal Plus. La Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA i només ara tota la temporada. I a més amb Yombi pots disfrutar-lo on i quan vulguis. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Reparacions Aubanell la Màquina tenim el servei tècnic de marques com Cata, Teca, Smec i Orbegozo. I molta atenció, perquè a partir del 8 de novembre, per cada compra, tindrà l'oportunitat d'entrar en un sorteig diari. 10% de descompte en la pròxima compra superior a 30 euros. Tot això a Aubanell Reparacions la Màquina. Carrer Reis Catòlics, número 3, 977-420-657.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans.
Cadena SER, número 1 en esport.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92, 84-45-92. Perquè després de vostè, som qui més estimem a la seva mascota. Per vocació. I això es nota. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre, a Móra d'Ebre. Servei d'hospitalització. Analítica ràpida i quiròfan equipat. Ratxics. Vacunacions. Xips. Disposem de servei d'urgències 24 hores. I si cal, ens desplacem a domicili. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. Antònia 105. Baixos. 977-40-16-57. Móra d'Ebre. Matins de 9 a 1. Tardes de 5 a 8. Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Ràdio Móra d'Ebre. 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit, al 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Les 10 i 42 minuts, seguim avançant, estem escoltant dins l'estadi a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, encetem ja l'apartat de la Tercera Catalana.
Dins l'estadi, Tercera Catalana. Tercera Catalana.
Anem a fer un cop d'ull a tots els resultats d'aquesta setmana.
Resultats i classificació.
Tercera Catalana, grup primer, jornada número 19, amb el Pinell 0, Camarles 1.
Horta de Sant Joan 1, Ullacona 0.
Ametlla de Mar 5, Sant Jaume d'Enveja 0.
Remolins Vitembé 0, Móra la Nova 4.
Deltebre 2, Olímpic Móra d'Ebre 1.
Corbera d'Ebre 2, Batea 1.
Alcanave 2, La Sénia 2.
Santa Bàrbara 3, Vilalba 0.
I Flix 2, Aldeana 2. El Camarles aconsegueix la victòria al camp del Pinell i s'escapa, aprofitant que l'Ullacona va perdre ahir al camp de l'Horta de Sant Joan, que ja s'ha carregat els dos de dalt. L'Ullacona es situa segona, com dèiem, amb 38 punts, els mateixos que el del Tebre, que després de guanyar avui a l'Olímpic, doncs aprofita l'ensopegada de l'Ullacona per a situar-se en aquesta segona posició compartida. El beneficiat, sens dubte, el Camarles, que ja té 4 punts d'avantatge respecte als seus perseguidors. El Batea, després de perdre avui altre cop, per segona jornada consecutiva, se situa quart amb 35 punts. El Corbera d'Ebre se situa ara cinquè amb 32, els mateixos que el Flix, després d'empatar avui davant d'una Aldeana, que queda setè amb 31. L'Horta de Sant Joan, 27 punts, la Sénia, 27. 26 per al Santa Bàrbara, 25 per al Mora, la nova, que ocupa la onzena posició. 23 per a l'Ametlla de Mar, 23 també per a l'Olímpic i el Pinell, descens compensat per a l'Alcanave amb 22 i descens directe per al Sant Jaume d'Enveja amb 21, Vilalba amb 14 i Remolins Vi també amb 5, tanca la classificació. Déu-n'hi-do també com està la Lliga, que aquí ningú es pot encantar. El Santa Bàrbara és desè amb 26 punts, però està a només 4 del descens compensat. Si guanyes dos partits consecutius, t'allunyes una mica, però com em tornis a perdre un altre, tornes a estar al descens compensat,
Aquí vaig a una festa i hi haurà bastonades hasta l'última jornada, però bueno, també és el que has dit tu en el començament, no? Que és molt bonic realment veure una classificació així.
Però una part és
no
bonic
per nosaltres, sí.
Però una part és bonic per nosaltres, sí. Perquè
fins dona
emoció a la Lliga, però per a Genís, per exemple, exacte. Molt bonic no ho deu ser.
Per dins l'estadi, és bonic,
Per als jugadors de l'Alcanà, del Pinell, de l'Olímpic, de l'Ametlla, del Mora Nova i del Santa Bàrbara, com a que molt bonic
no
tampoc,
gràcia, no?
Tampoc ho és, no? Però bé, és el que hi ha i és el que s'ha de lluitar fins a final de temporada. Per això són les lligues, per a lluitar-les fins a final i buscar el teu objectiu que t'has marcat a principi de temporada. A vegades un objectiu inicial és un altre del que acabes complint, però bueno, al final veurem què passa en aquesta disputadíssima tercera catalana. Bé, doncs anem a fer un repàs al partit de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que com dèiem ha perdut aquesta tarda al camp del Deltebre, ara mateix tercer classificat, compartint la segona posició amb l'Ulldecona. Per tant, anem a explicar-vos aquesta derrota.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Abans, però, escoltem el tècnic Rafael Castellví, que ha tornat a la banqueta després de la seva grip que va passar la setmana passada. Així valorava la derrota d'aquesta tarda.
Avui ha sigut un partit que els xavals s'han oblidat, han fet un molt bon partit. O sigui, la primera part, el del Tebre, a mi, ha sigut un equip que m'ha agradat molt, mos ha apretat molt la primera part, un equip que juga molt bé futbol i mos ha fotut molt difícil. I llavors la segona part ha sigut una segona part espectacular, tant per part seva com per part nostra. Nosaltres hem fet un parell de canvis que mos han anat molt bé i ha sigut espectacular. Però ja et dic, sobretot l'actitud que han tingut els xavals avui, ja els he dit que poden estar ben orgullosos perquè l'actitud del partit ha sigut un 10. I jo crec que si continuem amb aquesta, l'Olímpic ho ha de treure.
Bé, doncs, com dèiem, Deltebre 2, Olímpic de Móra d'Ebre 1, i és que els dos gols de la Torre han certificat la victòria del Deltebre davant de l'Olímpic en un dels partits més bonics d'aquesta jornada. El Deltebre ha estat amo i senyor de la primera meitat. Els locals han apretat moltíssim a un Olímpic al que li costava jugar a causa de la intensa pressió dels de Robert Cantó. Després d'una gran combinació, el Deltebre aconseguia avançar-se al minut 36, com dèiem, amb el gol de la Torre. Però a la recta final del primer temps, l'Olímpic ha pogut escapar-se de la pressió inicial i en l'única acció del primer temps, l'única ocasió de gol, com dèiem, del primer temps, ha aconseguit fer el gol de l'empat al minut 44. Una bona centrada de Dani Calvo des de la banda, la refusava malament la defensa local i allí estava Johan, que aprofitava el refús per enviar la pilota al fons de la xarxa i fer l'1-1 amb el que s'anava al descans. La segona part ha estat diferent, amb moltíssima igualtat al terreny de joc i amb molta intensitat, amb clares opcions per ampliar el marcador per part dels dos equips. Era el que ens comentava Rafael Castellví fa uns instants. Segona part molt disputada i molt bonica. De l'Olímpic, en cal destacar, per exemple, les ocasions de gol que ha tingut Ernest, Pau, Ivan o inclús també dos aturades de molt de mèrit de Marc Castellví, que ha salvat els seus. Però al final, en l'última jugada del partit, el Deltebre ha recollit una pilota dividida al mig del camp i després d'una ràpida jugada, l'acció acabava amb el segon gol de Josep de la Torre. Era el minut 92. La propera setmana, l'Olímpic rebrà la visita del Remolins Vitembé, un cue que cada cop ho és més i que aquesta setmana va perdre el camp a casa davant dels Atlètics de Móra a Nova Base ahir dissabte. Així, doncs, la propera setmana sembla ser que pinten bé les coses per a l'Olímpic per a sumar 3 punts importants i continuar viu en aquesta tercera catalana.
Club de Futbol Corbera d'Ebre. Club de Futbol Batea.
Bé, doncs és moment de parlar del derbi. Un dels partits d'aquesta jornada, sens dubtes, jugava Corbera d'Ebre, derbi de la Terra Alta, Corbera d'Ebre, Batea. Escoltem primers tècnics. Jordi Roca, entrenador del Corbera d'Ebre.
Crec que ha sigut un partit igualat, com normalment portem les últimes temporades del Corbera i el Batea. Sí que el vent no ha condicionat gaire, però sí que molestava, i a la primera part penso que els 15 primers minuts el Batea ha estat superior amb el tema del vent que l'ha acompanyat, però després a poc, hem entrat al partit, han pogut empatar, a la segona part el partit ha continuat sent igual, partit intens, partit de joc directe, partit igualat, i en una falta el Quique Cornejo ha pogut decantar amb el 2-1, després hem sabut defensar, i a partir d'aquí crec que una victòria que ens va molt bé per a tornar a mirar cap a dalt.
Escoltem ara Joan Vallès, tècnic del Batea.
Pues bueno, al fin y al cabo son una derrota pues que no, como siempre no dice de ser mal, en un partido en un derbi molt igualat, penso que el més just hagués sigut mínim l'empat, però en definitiva pues l'experiència dels seus jugadors i una miqueta pues després a utilitzar aquell joc d'interrupcions i este joc menys de futbol però més combatiu des d'això, se n'han portat els tres punts, molt orgullós del nostre equip que ha donat la cara en tot moment.
Derbi bastant mogut, Genís? 2-1 victòria per al Corbera.
Doncs sí, victòria ajustada del Corbera en la visita del Batea al seu camp. Com era d'esperar, el derbi de la Terra Alta estaria carregat de disputa, sovint apareixent en lloc del futbol. El Batea començava el partit més posat al camp i es veia reflexat amb el gol aconseguit pels visitants al minut 5 de joc. Cristian llançava una falta directa i Amet s'introduïa la pilota a la seva pròpia porteria. Amb el 0-1 al marcador, el partit no viuria moltes més ocasions i estava protagonitzat per molt migcampisme i poques arribades a l'àrea. No seria fins al 35 quan una sacada de banda de l'equip local acabava als peus de Juanfran, que feia l'empat al marcador. Amb l'1-1 s'arribava al descans. A la represa, el Corbera tenia el vent a favor i sortia amb més confiança per a buscar el gol de la victòria. Tot i disposar d'algunes ocasions, el Batea veia com al minut 60 Cornejo avançava al Corbera amb un gol de falta directa. El Corbera no havia fet molts més mèrits que el Batea per davant al marcador i el 2-1 en contra esperonava el Batea per buscar el gol de l'empat. L'equip de Joan Vallès embotellava el Corbera a la seva àrea en els darrers minuts i, tot i disposar d'una doble ocasió els darrers minuts, no aconseguia el gol de l'empat. La setmana que ve, Batea Deltebre i la Senya Corbera.
Bé, doncs, és el resum del derbi d'aquesta tarda, un derbi que ja també ha estat marcat per l'arbitratge. El nostre company, el Pere Preja, que estava fent d'àrbitre en aquest partit. I bé, la veritat és que ens han arribat versions dels dos equips. Comencem pels visitants, pel Batea, sí, que és amb qui primer hem parlat per elaborar la crònica. I bé, des del Corbera d'Ebre s'han queixat no de l'arbitratge en si, sinó directament des de la federació.
Des del Batea.
El Batea, sí, sí. Des del Batea s'han queixat sobretot en quant a la federació per tenir, segons diuen, poca mà esquerra en quant a la decisió d'aquest col·legiat. El Pere va jugar al Corbera d'Ebre fa uns anys i bé, doncs, no els ha fet molta gràcia que l'àrbitre fos, per exemple, un exjugador d'aquell equip, no?
Sí, sí, mirat des d'aquí, té lògica des de part del Batea, vull dir, és normal que...
Critiquen en aquest aspecte...
Exacte, vull dir...
Poca mà esquerra per part de la federació de ficar un arbitratge, bueno, de ficar un àrbitre, que en aquest cas el Pere, doncs, va ser exjugador del Corbera d'Ebre.
Ara bé, la sorpresa, no?, ve per l'altre costat.
Efectivament, Genís, efectivament ve per l'altre costat, perquè el Corbera d'Ebre ens asseguren que la veritat és que el Pere no va sortir gaire bé d'aquell equip, i que, a més, s'han queixat bastant sobre aquest arbitratge, que no els ha agradat gens com ha dictat sentència en aquest aspecte el Pere. I d'altra banda, tot i que a l'inici del partit, segons ens en comenten des de Batea, hi ha hagut una salutació força efusiva, amb abraçada inclosa de l'àrbitre, juntament amb Òscar Colat, que és el capità del Corbera d'Ebre, van coincidir junts, al final del partit hi ha un escrit de l'àrbitre dient que Òscar Colat al final del partit li ha dit que ets molt dolent, entre d'altres coses. Un escrit d'unes quatre línies, ens comenten des de Corbera d'Ebre, i que probablement pugui acabar amb sanció per a Òscar Colat. A més també d'una altra expulsió que hi ha hagut per part d'Abel, no? Crec que s'ha quedat amb 10 el Batea. Bé, en quant a l'arbitratge en general, tots dos equips han quedat descontents. Però sí que és veritat que cal destacar aquest fet del Batea, que es queixava sobre la poca mà esquerra que ha tingut en aquest cas la federació d'enviar un àrbitre que va ser exjugador d'aquell equip, però d'altra banda també és veritat que el Corbera s'ha queixat de l'arbitratge que ha rebut i de l'escrit final, quan a més el mateix jugador, l'Òscar Colat, ha negat dir-li tot això. Sí, sí. Per tant, ja
90
tenim...
minuts com canvien les coses, eh?
Com?
Que 90 minuts canvien molt les coses.
Sí, sí.
S'abraçaven i després...
Però bueno, és la seva feina també, òbviament, si durant aquests 90 minuts li ha dit això, l'altra cosa és si li ha dit o no, perquè segons ens comentem des de Corbera d'Ebre no ha estat així. Però ja tenim nova polèmica.
Ja té mèrit que els dos equips estiguin descontents.
Sortint del foc per anar a les brases, en aquest aspecte, Jordi, per tant, tot continua igual.
Sí, home, la veritat és que sí que sorprèn una miqueta que en el munt de partits que hi ha que un exjugador del Corbera pugui pitar sí que és una mica curiós. I per l'altra banda, doncs, bueno, l'esquit, evidentment, aquí ja és la paraula d'uns contra els altres i no podem opinar, però sí que realment és una mica curiós que sí, que tenen poca mà dreta en aquest aspecte, perquè costa poc amb un altre àrbitre i s'acaba la polèmica aquesta, almenys per esta part.
Bé, doncs, aquí tenim la polèmica d'aquest partit, d'aquest derbi d'aquesta tarda entre el Corbera d'Ebre i el Batea. Un Batea que acumula ja dos derrotes consecutives. Va perdre la setmana passada contra l'Alcanar B i aquesta setmana doncs, ha tornat a perdre contra un Corbera que també venia de perdre dos partits seguits.
I el Batea la setmana que ve rep el Deltebre.
Per tant, un partit molt, però que molt interessant. Mm-hmm. Bé, doncs, és el que ens dona de si aquest derbi de la Terra Alta. Anem a parlar del partit del Móra la Nova d'ahir dissabte al camp del Remolins Vitem.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, jo tocava una victòria còmoda i relaxant per al Móra la Nova, tot i que, això sí, és el camp del Cué, un Remolins Vitem que tan sols té 5 punts. 0-4, poca cosa a dir en aquest aspecte.
Sí, bueno, realment, com has dit, necessitàvem moltíssima una victòria així per agafar confiança, sí que és el camp del Remolins Vitem bé, però realment no va ser fàcil. La primera part vam jugar molt malament, va ser una de les pitjors primeres parts que han fet, i ens va salvar Ricard, realment va, no jugava Ferran, va jugar Ricard i va fotre un partidàs, va salvar dues intervencions. I ells, entre el poc encert d'ells a l'hora de definir i les bones intervencions de Ricard van fer que estéssim 0-0 i després una bona jugada, una contra de Magí que feia un bon passe per a Pincho, significava el 0-1.
Efectivament, així és, Genís, al minut 31 Pincho feia el 0-1, un gol important per als atlètics per avançar-se en el marcador després d'una primera meitat que no acabava de ser gaire bona. Uh-huh. Ricard Giné molt encertat sota pals, recordem que ara, si no vaig equivocat, jugarà un partit Ricard, l'altre Ferran per motius laborals no podrà jugar a tots els partits, sinó que haurà de fer-ho intermitentment. Per tant, bona oportunitat també per a Ricard per a tenir minuts en aquest equip, i avui precisament, o més ben dit ahir, doncs, va demostrar la seva vàlua amb intervencions de mèrit. Com dèiem, al minut 31 s'avançava Pincho, Josep Cedó, fent el 0-1, però ja no arribarien els altres 3 gols, el 0-2, el 0-3 i el 0-4 definitiu, fins a la segona part.
Pues sí, la segona part sí que ja seria més nostra, no? Ells, des d'un bon primer moment del partit, van intentar proposar el joc, volien sortir tocant des del darrere, i no ho fan malament, però bueno, a la segona part ja vam realitzar una millor pressió, i el segon gol, si no recordo malament, arribaria de botes de Magí. Bueno, sacaria un córner que el porter se l'acabaria introduint ell dintre la porteria.
Gol olímpic?
No ben bé, perquè...
Ah, la toca el porter.
Sí, bueno, o sigui, el córner anava ras, pràcticament. Un córner així molt estrany, i el porter la vol despejar...
Un córner ras? Com
sí,
va treure el
córner? Sí, molt estrany, i el porter li pega el peu i se la posa dins. I seria... crec que l'àrbit li dona a Magí,
sí,
no?
Aquí sí, aquí està donat
a Magí. Sí, però bueno, és més o menys entre Magí i en pròpia. I ja, vull dir...
Més o menys, és a dir...
Sí, molt estrany, però és que encara seria més estrany el tercer gol. Vull dir, el tercer gol també és una jugada que li cau, crec, cap a peus de Magí, li pega al porter, el del porter li pega al jugador, que anava en carrera, i el jugador se l'acaba introduint dins la porteria.
Sí, aquest sí, Àlex Sunyer, en prova porteria.
Sí, bueno, són gols que estem buscant.
Estratègia.
Que portem buscant durant 3-4 jornades o 5, que no arribem mai, ni de cap manera, no? I un partit no, contra el Remolins Vitembe, pues, te surten. És allò que diem, no? La dinàmica negativa del Remolins Vitembe, que sense fer un mal partit estan jugant bé, nosaltres no estàvem fent el millor partit, doncs sense voler s'emporten 3 gols.
Sense voler 0-3, Sense voler 0-3.
Exacte. I després ja sí que el quart gol seria una bona jugada que fa al mig del camp, que una paret entre Raül i jo, que acaba a peus de Mirabete, i Mirabete defineix perfectament, i ja faríem el 0-4.
Assistència de gol de Genís, o?
No, bueno, va ser una paret que l'acaba fent Raül, el passe.
Està ben informat, Està ben informat.
Sí, sí. Sembla que hi fos ell.
Sembla
que estigui sobre el terreny de joc i tot.
Sí, sí, el gol ho vaig fer.
Bé, el gol de Mirabete, que arribava al descompte ja, o no?
Crec que sí, potser sí que ja...
El temps de descompte era el 0-4 definitiu per favor dels atlètics de Móra la Nova, amb els gols de Pincho, de Magí, un per porteria i l'altre de Marc Mirabete, sumaven aquests importants 3 punts que el situen, com dèiem, en aquesta 11a posició amb 25 punts a 3 del descens compensat. Bé, cal destacar que la propera setmana el Móra la Nova juga a casa contra el Sant Jaume d'Enveja, també un dels equips que està en zona de descens ara mateix. El Sant Jaume d'Enveja té 21 punts, una victòria dels atlètics els distanciaria bastant, eh?
Sí, seria la clau sumar la segona victòria consecutiva, perquè és això, és un rival semidirecte i enfonsaríem més amb ells, sortiríem una mica més nosaltres i tal com està la classificació, va bé sumar de 3 en 3.
Molt bé, seguim avançant, anem a parlar del Mata Gigantes, l'Horta de Sant Joan. Ja ha guanyat el Corbera i l'Ull de Con en 2 jornades.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Horta, Ulldecona 0. Sorprenent victòria de l'Horta, que ha començat enxufadíssim el 2014. L'Ulldecona es presentava a Horta amb una actitud molt conservadora i cedia el domini del partit a l'Horta, que acceptava la responsabilitat. L'equip de Jordi Vidillet controlava els temps del partit i disposava de més ocasions que el rival, ja que l'Ulldecona pràcticament no arribaria a l'àrea rival. A la segona part, l'Horta seguia més intens que el conjunt del Montsià, que es trobava molt incòmode davant del joc ofensiu dels de la Terra Alta. El premi pels locals arribava de la manera més inesperada. Un rebot després d'una sacada de córner acabava amb el gol i significava l'1-0 favorable a l'Horta. Als darrers minuts, l'Ulldecona intentava l'empat a la desesperada amb dos faltes laterals perilloses que Claudio aconseguia refusar amb solvència. La victòria deixa l'Horta novè amb 27 punts i un partit menys la setmana que ve amb Metlla Horta.
Recordin que el partit pendent de l'Horta de Sant Joan és el que té contra el Pinell.
Joventut Esportiva Flix.
Flix 2, Aldeana 2. Segueix la mala dinàmica del Flix. Al conjunt d'Albert Lizaso se li resisteix la victòria en aquest 2014. Avui no ha pogut passar de l'empat a 2 contra l'Aldeana. El conjunt visitant ha sorprès el Flix durant els primers minuts i s'ha aconseguit situar amb un 0-2 al marcador. Primer al minut 4, gràcies al gol de David, i després al minut 9, quan Gallego culminava un ràpid contracop de l'Aldeana. Ha reaccionat el Flix, que ha ratllat distàncies amb el gol de Jacob al minut 16. Tot i el domini flixanco, el marcador ha acabat amb l'1-2 a la primera meitat. A la represa, el partit se li ha posat de cara al Flix quan unes mans d'un defensa visitant l'àrbitre les castigava com a penal. No ha perdonat Xidar, que al minut 51, des dels 11 metres, posava el 2-2 final. Els riberencs han estat millors al segon temps, però un inspiradíssim Andreu Borràs, el porter de l'Aldeana, s'ha convertit en l'heroi del seu equip, desbaratant clares ocasions de gol dels locals. Al final, repartiment de punts. El Flix torna a jugar a casa la propera setmana, rebent la visita del Pinell.
Futbol Club Vilalba.
Santa Bàrbara 3, Vilalba 0, nova derrota del Vilalba aquest cop al camp de Santa Bàrbara. Els homes de Poli començaven el partit força intensos i s'augurava un partit força igualat. Un gol de Gilabert al minut 36 trencaria els plans de l'equip de la Terra Alta, que marxava al descans amb l'1-0 en contra. A la segona part, el Vilalba baixaria els braços i es deixava trepitjar pel Santa Bàrbara, que, guiat per un incombustible Gilabert, sentenciaria el partit amb gols d'Abdel al 50 i de Gilabert fent el seu segon particular al 67. Amb el 3-0 en contra, el Vilalba donava el partit per perdut i el Santa Bàrbara baixava la intensitat. Amb la derrota, els de la Terra Alta segueixen en descens amb 14 punts. La setmana que ve, el que anava bé, Vilalba.
Bé, cal destacar del partit de l'ara que parlàvem del Vilalba. La setmana passada es va disputar el Vilalba a Flix, victòria per al Vilalba per 2-1. Va el Flix, això sí, impugnar aquest partit, perquè sembla ser que el jugador del Vilalba, Javier Moreno, estava donat encara de baixa, no tenia l'alta per a jugar els partits. Bé, nosaltres hem tingut accés a la mateixa, al mateix full on se li dona l'alta al jugador, al Javier Moreno, el dia 3 de gener. És a dir, que el dia 3 de gener se li dona d'alta a aquest jugador, al Javier Moreno. Des de l'Aliança li comenten que sí, que està tot solucionat, que ja se n'encarreguen ells de donar-lo d'alta, però sí que és veritat que durant aquestes jornades Javier Moreno continua tenint aquell ninotet que sempre apareix a les actes, que significa que el jugador no ha estat donat d'alta. Uh-huh. Això ho va veure el Flix, ho va denunciar, va impugnar el partit, va prendre mesures el Vilalba, inclús va trucar a Barcelona, a la seu de la Federació Catalana de Futbol, per a explicar-los el tema. Sembla ser que no és el primer equip que té problemes en aquest aspecte. Hi ha molts equips que continuen a vegades tenint els jugadors sense saber-ho de baixa, tot i que l'alta la tenen des de fa setmanes. I el Flix, òbviament, pues, va recórrer aquest partit, però sembla ser que tot sembla indicar que se li denegarà aquesta acció i que els tres punts quedaran per al Vilalba. Però veurem al final què en decideix el comitè de competició. És un problema també aquest aspecte, que els ninotets aquests, que són els que no et donen d'alta al teu jugador, continuen apareixent en els actes. A més, amb aquest jugador, el Javier Moreno, se li han tret tots els ninotets que portava acumulats d'actes anteriors.
Això ens va passar també amb el Francesc Font, que tenia l'acte de la Federació del Metge, i va tardar uns dies en que estigués, diguéssim, la seva fitxa correcta. Això és una cosa que s'ha de mirar. Nosaltres sí que anàvem en l'alta en paper, perquè si hi havia algun problema l'àrbitre ho pogués corroborar, però home, són coses que no haurien de passar.
Efectivament. Bé, seguim avançant l'últim partit. Partit del Pinell.
Club de Futbol Pinell.
Pinell 0, Camarles 1, derrota ajustada del Pinell, que veia com el Camarles s'emportava els 3 punts amb un resultat molt curt. Els homes de Xavi Marrodan sortien molt intensos, disposats a plantar cara al líder. El Camarles no jugaria el seu millor partit i ho aprofitaven els locals per intentar emportar-se els 3 punts. L'ocasió més clara de la primera part la tindria Sisco, que enviava una falta directa per tota l'esquadra que desviava el porter amb una brillant actuació. A la segona part, el partit seguia molt disputat i el Camarles es recolzava el seu porter per a seguir amb el marcador a 0. Una altra falta al minut 70 era rebutjada pel travesser i després de perdonar, l'equip local veia com al minut 80 el Camarles feia el 0-1 amb un xut des de fora l'àrea. Tot i la bona actitud dels pinellans, els visitants marxaven a casa amb els 3 punts i segueixen la seva ratxa d'imbatuts a domicili. La setmana que ve el Pinell té l'oportunitat de refer-se al camp del Flix.
El repàs de la resta de la jornada.
I la resta de partits... amb l'Ametlla de Mar 5, Sant Jaume d'Enveja 0.
Gran triomf de l'Ametlla de Mar, que encadena la segona victòria consecutiva. Avui ha golejat el Sant Jaume per 5-0 gràcies a les dianes de Samuel Figueres, que s'ha avançat al 35 i ampliarien distàncies Marciuc i Josep Madrid al 66. Al 73, Rubén Casanova feia un gol en pròpia que distanciaria més els caleros i sentenciaria Miguel Ángel Mola.
Miqui. I ja per acabar, Alcanar B 2, la Sénia 2.
Repartiment de punts en el duel que enfrontava el filial de l'Alcanar i la Sénia. En un duel força igualat s'avançaven els locals al 41 en la transformació d'una pena màxima, però al 59 Pau Muñoz posava les taules al marcador. Ja al segon temps, al 70, Josep Antoni Mayo feia pujar el tercer a favor dels visitants i a la recta final el local Ivan García tornava a empatar el duel per arribar al final del partit.
I fins aquí la resta de la jornada de la tercera catalana, una tercera catalana molt disputada, Jordi.
Sí, és que és una mica el guió de totes les lligues. Està tot molt igualat i el que diu abans, guanyar dos partits o perdre'ls te fa estar dalt o estar baix, no hi ha més.
Bé, doncs després de fer el repàs amb aquesta tercera catalana, el grup 1, nosaltres anem cap al grup 2. Abans, però, Judit, crec, no sé si hi ha acabat el partit de l'Atlètic de Bilbao-Real Madrid, doncs has dit res. Doncs...
sí, hi ha acabat, evidentment. M'hi ha passat això bastant. Acabat... estàveu entregats fent cròniques, doncs... o...
això vol dir que ha acabat 1-1, eh?
1-1, sí, sí. Empatat Ibai i, bueno, pues...
Ibai o no?
Ibai.
Sí? Molt bé, perfecte.
Ja anirem.
Molt bé. Són ara mateix les 11 i 6 minuts. Escolten dins l'estadi. Anem ja cap al grup segon de la tercera catalana.
Resultats i classificació.
Jornada número 19 d'aquest segon grup de la tercera catalana amb les Borges del Camp 1, Bonavista 1.
Sant Pere i Sant Pau 0, Alcover 2.
Mas Pellicer 4, Alhambra de Reus 2.
Vilaseca B 3, Espanya Canonja 2.
Camp Clar 2, La Pastoreta 1.
Cambrils United 0, l'Hospitalet de l'Infant 1.
Montbrió 3, Falset 0.
I Racing Futbol Bonavista 5, Salou 2.
S'ha ajornat el partit entre el Salauris Futbol Club i l'Unió Astorga. Es jugarà el dia 28 de febrer. Bé, doncs, en quant a la classificació, el Camp Clar és líder amb 46 punts, el segueix el Vilaseca amb 41, l'Espanya Canonja és tercer amb 35 punts. Aquí potser no hi ha tanta igualtat en aquesta categoria perquè hi ha més diferència entre els altres equips. El Falset Esportiu el trobem a la desena posició, zona tranquil·la, 26 punts. En zona de descens compensat, el Salauris Futbol Club amb 17. I en descens directe, Montbrió, 16 punts. Sant Pere i Sant Pau, 14 punts. I les Borges del Camp, amb 9. Bé, doncs, parlem d'aquesta derrota del Falset al camp d'un dels equips que està en zona de descens, el Montbrió, per 3-0.
Falset Esportiu.
Un total de 4 expulsions es van veure ahir a la tarda al camp del Montbrió al partit que enfrontava l'equip local amb el Falset Esportiu. A la primera part, el Falset no va saber materialitzar el gran nombre d'ocasions de gol, fins un total de 4 claríssimes, i ho va pagar els primers minuts de la represa, on el Montbrió s'acaba una falta des del lateral, la qual rematava un jugador del Montbrió, però el porter del Falset aturava en primera instància, però el refús tornava a caure a peus d'un jugador local que feia pujar l'1-0 al marcador. A partir d'aquí va vindre l'espectacle, sí. A partir d'aquí va vindre l'espectacle. En primer lloc, el col·legiat expulsava dos jugadors, un de cada equip, després d'una tangana al mig del camp. La tercera expulsió va ser causada per la segona targeta groga, un jugador falsetà, i va acabar l'espectacle d'expulsions als últims minuts del partit, fruit de la indignació i la ira acumulada, un tercer jugador falsetà, que també era expulsat després de propiciar una puntada de peu a destemps.
Algú va acabar el partit o no?
No ho sé, això, però déu-n'hi-do. Aquestes tres expulsions es va aprofitar de forma meravellosa el Montbrió, que en dos contres rematava el partit, una al minut 88 i l'altra al temps afegit. La propera jornada, el Falset Esportiu rebrà la visita del Cambrils United.
Bé, doncs, Daniel, la papereta. 3-0 contra un dels equips que està en zona de descens. Veurem si la propera setmana es recupera el Falset Esportiu. Les 11 i 8 minuts. Abans d'anar a la publicitat, fem un cop d'ull a la pregunta de la jornada d'aquesta setmana a Dins l'Estadi.
La pregunta de la jornada a Dins l'Estadi.
Recordem la pregunta. Creieu que aquest serà l'any de l'ascens del Benissanet? S'han afegit Marc, Fontanilles, m'alegraria molt, són bona gent, i el Jacob ha passeït, ojalà.
Molt bé, doncs la gent va dient la seua, la gent va opinant en aquesta pregunta que estem formulant al programa d'aquest diumenge, dia 2 de febrer, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Escolten, Dins l'Estadi, anem a la publicitat, tornem de seguida, no marxin.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A La Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a La Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Cadena SER, número 1 en esport.
Òscar Pintura Decorativa, pintura industrial, estucats. Apliquem tota classe de pintures, rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència i sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa, a Benissanet i Miravet.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix les 11 i 12 minuts. Encetem ja la recta final del programa d'aquest diumenge. Moment d'encetar ja la Quarta Catalana.
Dins l'Estadi, Quarta Catalana. Quarta Catalana. Resultats i classificació.
Grup 20 de la Quarta Catalana, jornada número 19, amb l'Arnes 1, Xerta 0.
Godall 3, Benissanet 0.
Els Montells 2, Roquetenc B 3.
Escobe 2, Campredó 3.
Jesús i Maria B 7, La Cava B 1.
Ginestà 3, Sant Jaume d'Enveja B 2.
Bot 1, Ebre Escola 1.
I Tivenys 2, La Galera 1.
Recordin que descansava aquesta jornada el Jesús Catalònia B. Bé, en quant a la classificació, Godall, líder, 54 punts. El segueix el Campredó, segon, amb 37, els mateixos que el Tivenys. El Roquetengue situa quart amb 35 i el Benissanet és cinquè amb 34 punts. L'Arnes entre 32 i el Ginestà entre 30 i ST. L'Escobé ocupa la 13a posició amb 19 punts, el Bot en té 16, el Xerta en té 10, els Montells en té 2 i el Sant Jaume d'Enveja B en té 1. Bé, doncs els Montells, que ha passat en qüestió de dies de desaparèixer de la categoria a tornar a aparèixer, en aquest aspecte ens alegrem moltíssim que no hagi abandonat la categoria, però no deixa de ser curiós, Jordi?
Com sempre, les sorpreses són innumerables aquí, però jo, com tu dius, m'alegro de que el Montell no retiri, però evidentment el que no pot ser és que me retiro, no pujo a Benissanet a jugar, nosaltres pendents si pujaven o no pujaven, si tenien que presentar o no presentar-nos, i després que es tornin a acceptar. Qual cosa, repeteixo, m'alegro, però hosti, és que...
Bé, doncs fem un context històric, que sempre va bé per a reubicar la gent. Jornada anterior, jornada número 18. El Benissanet havia de jugar a casa contra els Montells, però el divendres reben una notificació de que molt probablement potser no es jugui perquè els Montells potser es retira.
Bueno, no, és que a més nos diuen que es volen retirar i que passem el partit. Cosa que ja dius, home, si ho retireu perquè hem de passar el partit. Després ens van dir no pujarem, però clar, nosaltres ens fiquem en contacte amb la federació, hasta no hi ha una nota oficial del club, nosaltres no hem de presentar. I no és hasta el diumenge al matí que ens diuen, escolta, ja hem rebut la notificació, no cal que us presenteu al camp. Però clar, això és que és una mica...
Molt bé. Bé, doncs el diumenge al matí el Benissanet rep la notificació oficial conforme no calia presentar-se al camp perquè el Montells es retirava. La Federació Catalana de Futbol acceptava la carta dels Montells alegant motius econòmics per la seva incapacitat per continuar en aquesta quarta catalana, però resulta que el dimarts, si no vaig ser equivocat, el Benissanet se n'entera de que els Montells torna a la competició. Els Montells envia una carta a la Federació Catalana de Futbol demanant per a tornar a reincorporar-se a la competició, solucionats aquests problemes econòmics que tenien. La Federació ho accepta i els Montells torna a la competició el dimarts, és a dir, tres dies després d'haver-se retirat de la quarta catalana. En aquest aspecte, clar, el Benissanet es queda una mica parat perquè després no sabíeu si aquests tres punts eren vostres, els havíeu de disputar o no. En aquest cas, la federació li va donar una victòria per 3-0 al Benissanet, per tant, tres punts per al Benissanet, tres punts fàcils, però en aquest aspecte és curiós de tot plegat com ha anat, no?
Sí, bueno, al principi nosaltres, al principi de setmana, ells van dir que els punts serien per nosaltres, però bueno, no t'agrada guanyar els així punts. A més, els partits s'han de jugar, no saps mai el que pot passar, però potser si no es convingués o que l'overaix, i és un equip que en teoria, sempre en teoria, podem marcar gols o podem superar-los bé, però no saps mai. Espero que no arribem per l'overaix a decidir l'ascens.
Si no, ja tenim Clio una altra vegada.
No, Clio no, perquè ja està aclarit, sí, sí. Però que són, és el que parlem abans. Me n'alegro molt de que el Montell no retiri, però és que és una mica xou tot això.
Bé, doncs, el Montell, que per cert ha estat a punt de fer una de les sorpreses de la jornada. Ahir dissabte va perdre per poc, 2-3 a casa.
Necessitaven les vacances.
Sí, 2-3 a casa contra el Rocketing B, que és tot un candidat per a estar a la part alta, no per l'ascens, però per a l'alta.
Però el Montell, veus, ja li ha complicat la vida amb un equip.
Bé, doncs, anem a parlar, això sí, del Benissanet. Aquesta jornada ha perdut per 3-0 al camp del Godall.
Club Esportiu Benissanet.
Bé, doncs, el Benissanet, com dèiem, ha perdut aquesta tarda 3-0 al camp del Godall, un Godall que continua invicte, ha guanyat tots els partits que ha disputat, que són 18, no n'ha empatat ni n'ha perdut cap, per tant, la seva casella d'empats i derrotes continua a 0, però sí que és veritat que avui el Benissanet li ha pogut plantar cara fins a la mitja hora de joc aproximadament. Al minut 29 feia el Godall el 1-0, també és veritat que després el partit s'ha pogut trencar quan al minut 36 Jaume Clos ha vist la segona groga i era expulsat, i a més amb penal a favor del Godall, un penal que no perdonava, i al minut 37 Joan Zaragoza feia el 2-0. I ja a la segona part, amb un Benissanet amb inferioritat numèrica, seria el Godall quan marcaria el 3-0 definitiu, obra de Florín, al minut 73. Ha estat una mica el resum ràpid d'aquest partit, però sobretot podríem dir, Jordi, que l'expulsió de Jaume Clos ha estat decisiva.
I abans també el gol d'ells, el primer gol també ve precedit d'una falta al central, a Joan Bernet, que se li pengen damunt del coll per a rematar de cap, una jugada que veu tothom, menys una persona.
És a dir, que hi ha una possible falta en atac?
No, possible no, ja et dic jo que és falta en atac, perquè si no fos també t'ho diria, però és que és clara. I després la targeta primera que li fan a Jaume és per un salt de cap que diu que li fica el colze al contrari, crec que ha sigut un despeje net, tot i així l'ensenyada groga. I el penal, per mi no és penal, és una jugada que fan un regat sec a Jaume, Jaume se queda plantat i el jugador es tira damunt d'ell, pica penal, segona targeta i expulsió. Hasta el minut 29 que fan el gol no havien creat ni perill. És un equip, el Godall, composat per a pujar de carrer, vull dir, no hi ha dubte, però potser haguéssim perdut igual, però la veritat és que estàvem plantant cara, que estava el partit molt igualat i que te sap greu que et passin aquestes coses. I després una vegada... ja et dic, només t'he dit una cosa, l'entrenador d'ells al·lucinava de lo que l'estàvem fent. Per tant, no és una interpretació només meua. I crec que et sap greu perdre aquests partits. Crec que la imatge nostra ha sigut molt bona. Allà ens han felicitat, ens han dit que som equip per poder pujar de categoria, el qual nos alegra que ens vegin així, però, home, te sap greu perdre uns partits o almenys no pogués competir fins a l'última hora en igualtat de condicions que els altres. Amb un partit net, intens, i que no hi ha hagut cap mala jugada i que, bueno, l'àrbit, la mala la tenen molt fluixa, vull dir, de seguit, per qualsevol cosa és targeta, jo crec que això no, s'haurien de mirar una miqueta.
Bé, al començament del programa recordo que has comentat que hi havia una mica de coses extraesportives en contra dels equips de casa nostra. A què et referies?
No, bueno, jo més que en contra...
Matitza
sí,
una mica.
Sí, perquè no, potser no m'he expressat bé. Ja el Benissanet fa tres, me sembla que entre tres temporades, no va pujar per Ricola Veraix.
Contra la Torre, me'n recordo,
sí,
aquell partit.
I ja va tindre uns arbitratges una mica complicats. I ara, i parlo pel Benissanet, pel Ginestà, però... Crec que no és voluntari, no és que estigui dient que no els deixen pujar, però, home, quan vas a un camp i l'àrbit saluda amb un d'ells, el crida pel nom, col·lega, que no sé què, que com sí, avui...
Sí. No
i ara
jo,
què
no
fas?
Sé,
estudies?
Això,
no. On estàs estudiant ara? Què fas? I ton pare, què tal està? Hosti, dius, bueno... I crec que inconscientment pues no, els partits no van com l'hem d'anar.
Però això ha estat sempre, eh? Jo recordo
sí,
que m'he trobat moltes situacions
sí,
igual.
Sí, però després quan tu te jugues l'ascens... Pues, home, aquestes actuacions t'afecten més. Torno a repetir, en cap moment dic que sigui una cosa, m'agrada creure que no és conscient, però home, que sí que, perquè avui per exemple el partit no l'han perdut per l'àrbit, però és que ha sigut determinant. Potser haguéssim perdut igual perquè el Godall té un gran equip, jo crec que al final potser algun gol els haguéssim fet, però home, almenys deixem competir, deixem estar dins del partit perquè no l'estem mereixent. I no pot ser, i veus alguns arbitratges, mires l'arbitratge del Tivenys. No sé què va passar al partit, però costa creure que un equip tingui dos expulsats en roja directa, no sé quant, 8 o 10 grogues, l'entrenador i segon entrenador i delegat de l'equip de fora expulsats, i el de casa no tingui ni una groga. No sé, s'hauria de veure, perquè clar, és molt fàcil opinar, però quan veus la fitxa de l'acte, dius, home, és una mica estrany. I simplement era això, ja et dic, no és... opino que no és conscient, però sí que realment nos veiem una mica afectats per aquesta... per tot això.
Bé, d'altra banda, Jordi, en quant al Benissanet, fa un parell de setmanes va incorporar el Marc Meseguer, procedent sí. del Vilalba. Què tal aquest fitxatge?
Molt bé, un jugador molt lluitador, amb bona tècnica i molt, molt, molt directe, que no està anant molt bé, ha jugat els dos partits, avui l'he canviat a la mitja hora perquè ja tenia una groga i em feia por el perdre'l, perquè és un jugador pues, que no s'arruga i que pot caure en una segona més com està pitant l'àrbit. La veritat és que és una incorporació important perquè després de les baixes que va tindre al principi de temporada, la part, diguéssim, davantera de l'equip, no es feia falta algú més per a completar la part de dalt.
Mm. Bé, i a més, pel que puc veure a l'acte del partit d'avui contra el Godall, per fi recuperaves una mica a tots els jugadors, no? Excepte potser a l'Edu Roldán, que potser no...
Xavi Roldán, que està recuperant-se la lesió al genoll.
Excepte Xavi Roldán, la resta de l'equip
bueno,
no tenies...
Bueno, me faltava també Jordi Rius, Jordi Soler i Francesc Todó. Però bueno, això que tinguem dos o tres baixes entre dins del normal... Però bueno, la plantilla, si estem tots o ens falta un o dos, és competitiva i com avui he demostrat, podem estar allí, que és el que volem. Simplement competir fins al final, tindré la il·lusió de l'opció a l'ascens i amb això estem treballant. Si arribem al final de temporada i fins als últims partits estem allí, ens donarem per satisfets.
Mm. Bé, de cara a noves incorporacions, esteu oberts o
seguim
buscant
un porter.
Un porter.
Un porter sí, perquè l'Albert Todó està jugant, però només tenim amb ell. Ell ja no es juga una mica per fer-nos un favor, perquè no era, enguany no volia jugar, i la veritat és que estem buscant un porter, però que està molt complicat, perquè és una posició molt, molt evidentment, molt, molt particular i concreta, i no estem trobant aquest jugador.
Bé, la idea de l'ascens de categoria, òbviament, per a pujar de categoria, el primer que s'ho ha de creure sou vosaltres. Aquesta idea de l'ascens de categoria està ben endins del vestuari? Els jugadors s'ho creuen?
hem intentat inculcar el partit a partit. Perquè
tipo no... Cholo Simeone.
No, però saps què passa? Sí, és que sí que és obvi i és una obvietat, o... però és que no podem mirar més enllà, perquè nosaltres també hem fallat partits no pel perdre, però sí com els han perdut. Per tant, no podem estar confiant de veure quan guanyarem, o... sinó que hem d'anar partit a partit. Fins ara hem anat una miqueta mancats d'efectius. Sembla que ara comencem a recuperar. També Jordi Pérez no es torna a jugar i és un home important per nosaltres. Per tant, bueno, quan estem tots, sí que crec que som un equip molt competitiu per la categoria i que tenim les nostres opcions, evidentment.
Bé, doncs així està l'actualitat del Benissanet. Un Benissanet que la propera jornada juga a casa altre cop. Ho farà contra el Xerta. Un partit, en principi, ja s'equilibra per al Benissanet per a sumar 3 punts més per a aquesta lluita en busca, òbviament, de l'ascens.
Bueno, és un partit important, seguir puntuant, i després ens ve on jo dic que crec que comencem a dir que volem fer esta lliga, que són els dos desplaçaments que tenim a Arnes i a Roquetes. Mm. I aquí sí que hem de treure alguns punts, tot i que crec que aquesta lliga serà del qui menys falli, perquè a part del Godall, tots els demés nos pegarem entre nosaltres i perdrem bastants punts.
Compte l'Ernest, que Déu-n'hi-do, sense fer soroll, s'ha situat dalt, eh?
S'ha situat dos punts de Benissanet, ara.
Ha remuntat inclús el Ginestar,
l'Ernest. És l'Ernest complicat, eh? Té un futbol molt compacte i a mi a casa, a Benissanet, lo vam guanyar, però Déu-n'hi-do. Molt dur de guanyar.
Bé, doncs anem a parlar d'un altre dels equips de casa nostra, el Ginestar, que avui també ha guanyat, però ha passat problemes.
Club Esportiu Ginestar.
Bé, doncs, el partit de la remuntada. Aquest és el titular que podríem donar al duel d'avui que enfrontava Ginestar i el filial del Sant Jaume. A priori, semblava un duel força assequible dels ginestarols davant el cué de la taula del Sant Jaume, que només portava un punt. Però les coses no han començat massa favorables als locals, que trencaven el bon joc que s'havia vist en les darreres jornades al municipal de Ginestar. Així, durant els primers minuts s'han vist poques ocasions i cap dels dos equips aconseguia marcar les diferències. Tot i així, al minut 37 arribava el primer gol al marcador, en una sortida del porter ginestarol que el davanter del Montsià, Cotep, superava sense problemes amb un gran gol. Les coses se'ls hi posaven més costa amunt als locals quan abans del descans pujava el segon després d'una gran jugada del Sant Jaume al centre del camp i que superava el porter Rafel. A la represa el Ginestar havia de fer els deures i així ha estat. La remuntada s'iniciava al minut 59, moment en què Àlex rematava la centrada d'un córner i feia pujar l'1-2. A partir d'aquí els ginestarols s'han crescut i han disposat d'un gran nombre d'ocasions per igualar el marcador per part de Bernat i de Kiko, aquest en el llançament d'una falta. A la mitja hora del segon temps el col·legiat decidia anul·lar un gol per part d'Arnau per trobar-se en situació antirreglamentària. I el gol de la Igualada arribava en el minut 83. Arnau aprofitava un servei de banda molt tancat per rematar i enviar la pilota al fons de la xarxa. A partir d'aquí el Sant Jaume es quedava amb 9 homes després de les expulsions per 2 jugadors per protestar. A la recta final el Ginestar fallava la transformació d'un penal, Kiko enviava la pilota al travesser. I quan semblava que l'àrbitre xiularia al final, arribava el gol de la remuntada, després d'una gran jugada per banda esquerra, gran combinació del conjunt ginestarol, que acabava a les botes de Kiko, i aquest cedia la pilota a Costa per a que aquest fes pujar el gol de la victòria del Ginestar. La propera jornada el Ginestar viatjarà al Camp del Bot.
Arnes, Club Esportiu.
Arnes 1, Xerta 0, victòria per la mínima de l'Arnes, que segueix enratxat en aquest 2014. No ha sigut un partit fàcil per l'equip de la Terra Alta, que es trobava davant un Xerta que, tot i ser un dels equips cues, plantaria cara al camp de l'Arnes. El partit es posava molt de cara pels interessos locals quan Patxan, el pitxitxi de l'Arnes, anotava l'únic gol del partit al minut 2. Amb el gol, l'Arnes es trobava més còmode sobre el terreny de joc i gaudia d'un domini sobre el Xerta. La sentència, però, no arribava i l'Arnes havia d'esperar fins al xiulet final de l'àrbitre per assegurar-se els 3 punts en un partit que hagués pogut tancar molt abans. Amb la victòria, l'Arnes segueix escalant posicions i es situa 6è amb 32 punts. La setmana que ve, Tivenys, Arnes.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs l'Ascó ha perdut a casa davant del Camp Redó per 2-3. Ha començat marcant el Camp Redó gràcies al gol de Ramon Zaragoza a la mitja hora de partit, però abans del descans el gol de Pere Jordà servia per a que l'Ascó pogués empatar l'encontre. De cara ja a la segona part, però el Camp Redó ha aconseguit marcar 3 gols més, 2 gols més, volíem dir, que li ha servit per aconseguir aquest definitiu 2-3. Era primer el 1-2, obra de Didac Labòria, al minut 65, feia definitivament al minut 83, al minut 83, com dèiem, Ismail, l'1-3 a fort del Camp Redó, i ja als darrers instants, al minut 88, Oriol Bernès feia el 2-3 definitiu, que no podia significar res més que retallar distàncies per a algun Escobe, que li faltaven minuts per a poder empatar davant d'un dels equips capdavanters de la classificació. La propera setmana, l'Escobe es desplaça al camp de la Cava B.
Bot Futbol Club.
Bot 1, Ebre Escola 1, empat del Bot en la visita de l'Ebre Escola al seu camp. El partit començava molt disputat per part dels dos equips i semblava que el Bot tenia moltes opcions de treure els tres punts de l'enfrontament. Tot i això, l'equip de la Terra Alta veia com Lluís Sanz avançava l'Ebre Escola al minut 21. El gol, però, provocava la ràpida reacció del Bot, que al minut 34 anotava l'1-1 mitjançant Oriol Salvador. Tot i presenciar una segona part molt igualada, cap dels dos equips aconseguia anotar el gol de la victòria i tots dos marxaven als vestuaris amb un punt per a cadascú. El Bot segueix en la zona baixa amb 16 punts i la setmana que ve jugarà contra el Ginesta.
El repàs de la resta de la jornada.
I per acabar anem a fer un repàs a la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana amb els Montells 2, Roquetenc B3.
Jornada on la protagonista ha estat la pena màxima, així el duel Montells-Roquetenc B va acabar amb 4 penals que van pujar al marcador. El primer d'ells va ser el de Josef, al 13 de partit, que avançava els locals. Igualava els Roquetes amb una nova pena màxima al 24. Una Diana de Younes tornava a posar per davant al Montells i el duel acabaria a favor dels visitants amb 2 penals més que transformaria Antonio Barbera al 44 i al 60.
Jesús i Maria B, 7, la Cava B, 1.
El filial del Jesús i Maria va ser el vencedor del derbi a Deltebre contra la Cava B. Els partidelencs golejarien per 7 a 1 amb dianes de Dani Pitarque, Dani Beltrán, Aaron, Ismael, Josep Curto, Nicola i Roberto en dues ocasions.
I per acabar, Tivenys 2, la Galera 1.
El Tivenys ocupa la segona plaça després d'imposar-se per la mínima a la Galera. Els del Montsià obririen la llauna mitjançant Volkan Vicentiu al primer minut de joc, però els tivenxans van remuntar l'encontre gràcies a les dianes de Joan Miquel Pinyol, al 74, i de Diego González, al 83.
Bé, doncs aquesta és la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana. Òbviament no podem deixar la quarta sense preguntar-li a Jordi Barrufet. Ho comentàvem abans, està molt igualada la classificació també. El Godall, que sembla ser que ja ha fet la feina, viure de renta en aquesta zona volta. És qüestió de jornades que puguin començar a celebrar l'ascens, no?
Sí, bueno, avui ja estaven celebrant en Cava, era un cumpleaños, però a mi sembla que hi ha una anticipació de l'ascens, perquè evidentment té un equip molt superior a la resta.
Però compte, perquè després tenim la segona i la tercera posició, que aquestes sí que donen accés també a l'ascens de categoria. Tenim el Camp Redó i el Tivenys amb 37 punts, el Roquetenc B en té 35, el Benissadem té 34, l'Arnes en té 32, el Ginestà en té 30... És a dir, que està també molt oberta aquesta segona i tercera posició.
Sí, jo et dic, jo, nosaltres la clau la tenim als partits que anem a Arnes i Roquetenc, perquè per cas ens ha de passar el Camp Redó, el Tivenys, el Ginestà, vull dir, tota la part de dalt la tenim a casa, i aquests dos desplaçaments que són potser més forts, depèn del que fem, jo crec que podrem dir a on volem estar.
Camp Redó i Tivenys, els veus també... dos competidors.
Sí, sí, claro. El Camp Redó em va agradar molt. L'últim any va ser el partit que no vaig poder anar jo. No puc parlar d'ells, però el Camp Redó em va agradar moltíssim. És una, jo, per mi, és un equip d'una altra categoria superior. Però, bueno, sí. Té tres punts més que nosaltres, vull dir que això està clar.
Bé, doncs, falta encara molta lliga per endavant. Les opcions estan intactes per al Benissanet, per al Camp Redó, per al Tivenys, per a l'Arnes, per al Ginestà. Tots depenen d'ells mateixos, encara. Quasi.
Això és el bo.
Que és el que tenim de bo en aquesta categoria. Queda encara tota la zona volta pràcticament per endavant. I aquí tothom lluitarà fins al final, òbviament, també per a situar-se en aquestes tres primeres posicions. Alguna cosa més a afegir de la quarta catalana, senyors? Suposo que no.
Ja,
per
part
vostra, suposo que no.
Jo veig que teniu molt bones cròniques del Monau i del Ginestà. No sé per què, deu ser, però... Trobo que teniu molt bones cròniques, bons informadors.
Avui
ja per allí.
Un enviat especial teniu.
Sí, jo crec que un hi deu jugar i tot, i l'altre poc li falta.
Poc li falta. Ara que s'ha començat amb el pàdel i gimnàs i hòstia d'aquí no res...
Ves a entrenar també el Ginestà, segur que Àngel Guiu estarà encantat. I ja saps, després titularitat assegurada.
Ja està.
És així de fàcil.
No es pot dir res, aquí no es pot dir res. No. Pimpa, ja està.
Són les 11:33 minuts. Les 11:33 minuts del grup 20. Ja no cal dir res, però el grup 24 cal destacar que el Porrera ha tornat a perdre. 0-3 davant de l'Alcobé. Una nova derrota del conjunt del Priorat. Arribem ja a la part final del programa, això significa que anem a fer un cop d'ull als futbolistes ebrencs al món.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi, futbolistes ebrencs al món, perquè dins l'estadi també pensen ells. A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Arriba l'apartat de futbolistes ebrencs al món. Comencem amb el Barça 2, València 3. El Barça va deixar el lideratge de la Lliga en mans dels seus perseguidors després de perdre ahir contra el València. Alexis va avançar als blaugranes, però Parejo i Piatti van remuntar per al conjunt valencianista. Tot i l'empat de Messi de penal, un gol d'Alcácer donaria els 3 punts per al conjunt d'Oriol Romeu, que a més va jugar tot el partit. La propera setmana el València rebrà el Betis dissabte a les 4 de la tarda. Més partits. Elx 1, Almeria 0. L'Elx s'ha emportat 3 punts clau per la lluita per la permanència i a més assegura el gol a veraix gràcies a un gol de rebot de Cristian Herrera. Edu Albacar ha jugat tot el partit i ha vist una targeta groga al minut 26 de la segona part. La propera setmana, Valladolid-Elx, diumenge a les 5. Jaén 0, Lugo 0. El Real Jaén, que ha perdonat massa ocasions de gol i no ha pogut passar l'empat sense gols davant del Lugo. No ha jugat Víctor Curto. La propera setmana, Girona-Jaén, dissabte a les 8. Anem ja cap a les Illes Britàniques. West Ham 2, Swansea 0. Derrota del Swansea contra tot un rival directe per la permanència. Amb aquest 2-0 en contra, el conjunt de Michael Laudrup es queda només 2 punts del descens. Àngel Rangel no ha jugat. Ha estat tot el partit a la banqueta. La propera setmana toca derbi galès entre el Swansea i el Cardiff al Liberty Stadium. D'altra banda, cal recordar que el Swansea se les veurà contra l'Everton en el partit de la FA Cup, que es jugarà el diumenge dia 16 de febrer. I per acabar, Watford 2, Brighton 0. Dolorosa derrota del Brighton per 2-0 al camp del Bradford, que el deixa a 7 punts de l'objectiu, el playoff d'ascens. Ha jugat tot el partit Bruno Saltó. Per cert, un Brighton que s'ha reforçat també durant aquest mercat d'hivern, entre d'altres, amb el fitxatge de David Sánchez, procedent del Celta de Vigo. I la propera jornada el Brighton rebrà el Doncaster. D'altra banda, cal destacar que els d'Oscar García se les veuran amb el Hull City en la següent ronda de la FA Cup. Serà el dilluns dia 17 de gener. De febrer, sí. El gener ja el deixem enrere del tot, eh? Bé, doncs serà el 17 de febrer, efectivament, al camp del Hull City, eh? Un equip de la primera divisió anglesa, de la Premier. Bé, i ja per acabar, crònica poliesportiva que ens aporta, com cada diumenge, la Judit Bru.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, comencem parlant de futbol sala. Pel que fa a la tercera divisió nacional, l'Ascó es va imposar per 5-7 al Sant Sadurní i se situa al 6è lloc de la taula.
Cal destacar en aquesta categoria, la que estàs parlant de l'Ascó de futbol sala, que tenim un partit molt important aquest dimarts, eh? Tenim un partit de primera. De primera, com se li sol dir en aquests partits. La veritat és que és un tros de partit el que es disputa dimarts, dia 4 de febrer, a les 8:30 de la tarda. Un partit amistós entre l'Ascó, òbviament, i l'Humacón Zaragoza, equip de la primera divisió del futbol sala nacional, amb entrada gratuïta i sorteig de regals. Per tant, és un bon partit, eh? Perdona?
Això és mòbils, eh?
Ah, que sí?
No,
perfecte.
Ara que té mòbil nou dels Reis, doncs pues, està aquí, que no, bueno,
abans,
el pare.
Abans els Reis.
Bueno, doncs pues, per pare no era.
Però sí que és important, eh? És un partidàs, un equip de primera divisió del futbol sala, com és l'Humacón Zaragoza, que visita la pista de l'Ascó en un partit amistós, recordin, aquest dimarts, dia 4, a les 8:30 de la tarda.
Mm-hmm. Molt bé.
Què més?
Seguim. A la Lliga de Primera Catalana, derrota del Flix per 5-3 a la pista del Morell i derrota també del Mora d'Ebre per 3-5 contra la Pobla de Mafumet.
El líder, eh? El líder. Tot i un bon partit del Mora d'Ebre, al final no van poder contra el líder. Ja està, deixa de parar.
Home, és que al final t'ho manaré tu, eh? A la segona divisió catalana, males notícies pel Mora de Nova, que va caure per 10-2 contra l'Inter La Pineda. Finalment, a la tercera catalana, derrota del Capçanes per 6-5 contra el Vimbodí. Pel que fa al futbol sala femení, a la Lliga de Primera Divisió, ha ajornat el Flix...
Hola? Judit, estàs aquí?
El duel del Flix.
Ah, vale. Pensava que havia marxat, havia sí, desaparegut.
No, després te queixes, però...
En referència a la segona divisió, ha ajornat el duel de l'Escó contra el Futbol Pacs. Perdona, no. Primera divisió, ai, el Fills ha empatat a 3 contra el Morell.
Ara, ai, ai, ara
me perdo les línies, home.
Ai. Tres línies.
Canviant de pilota i passàvem a l'handbol femení pel que fa a la 14a jornada de la Lliga Catalana. L'Escó es va retrobar amb la victòria, va aconseguir els dos punts a la pista del Sant Esteve Sesrovires amb un marcador final de 25-28. Recordem que el conjunt esconenc és el líder de la taula amb 22 punts. I també a l'handbol Escó, però la tercera catalana sènior masculina, han aconseguit una victòria a casa contra el Ràpid Cornellà amb un marcador final de 25-20. I en bàsquet, pel que fa a la fase regular de la segona territorial, el Club Bàsquet Móra d'Ebre va caure per 60-70 contra el Manyanet Reus B. I acabem aquest, amb el repàs de la Lliga de Futbol Femení de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la 14a jornada, hem tingut aquests resultats. Olímpic Móra d'Ebre 8, Ginestà 2, Gandesa 1, Arnes 2, Remolins Vitem 4, Amposta 4 i Sant Jaume d'Enveja. Sí?
Sí, no, no, va ser espectacular. Puc contar l'anècdota?
Sí.
Una jugadora va acabar ensenyant-lo cul a la graderia i nosaltres estàvem preparats per a sortir i ens van ensenyar tot el cul, saps? I nosaltres vam començar a cridar tots, però va ser...
Ara entenc el 0-4.
Sí,
no
sí.
Estàvem
sí,
motivats.
Però va ensenyar els dos equips. I després la jugadora esta va sortir cap a fora i va anar a pegar a les dues aficionades que les estaven insultant. Va ser un espectacle. Sí. I va parar un penalti, la de l'Amposta va parar un penalti a l'últim minut.
Mare Déu.
Prou, s'ha acabat. Sant Jaume 1, la Cava 1, Femení Tortosa Ebre B 1, Alcanar 1 i Aldeana 1, Santa Bàrbara 3.
Hem de fer un programa especial, futbol femení, eh?
Sí.
Ja el tinc mig pactat, eh?
Ja està. Ja fa dies que ho parlàvem.
I no només amb una invitada, eh? Tenim alguna cosa preparada, és a dir que...
Vosaltres el que voleu són dones, aquí. L'hagi dit
que
no vingui,
ja.
No, a mi em doneu festa.
El grup de dona ja, saps, ja el cobrirem.
Completo. És broma, Judit.
No, festa. Ja està, ja hem arribat
ja
a la
final. Ja està.
Home, no dius
res. Però que no ho veieu, m'heu interromput tota la nit.
Bueno, no res, que amb la crònica poliesportiva posem el punt i final ja pràcticament al programa d'aquest diumenge.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I 40 minuts, moment de dia adéu, moment de posar el punt i final al programa d'aquest diumenge, dia 2 de gener, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Com sempre, amb el repàs que fem a la pregunta de la jornada d'aquesta nit, una pregunta que ha donat també molt de sí, tenim més comentaris, eh?
Sí, tenim l'Àlex Grau que ens comenta fins al final no se sabrà res, ara recuperem gent i es nota molt, com dèiem abans, passi el que passi, fins al final estarem allà donant guerra. Recordem que la pregunta era si creieu que aquest any serà l'any de la l'ascens del Benissanet.
Molt bé. Doncs fins aquí la pregunta de la jornada. Recordin que poden seguir dient la vostra durant aquesta
tota la setmana.
Aquesta setmana. Mm-hmm. Bé, i abans de marxar, em permetran una cosa. Hem sabut una cosa, que el fill de Pete, del jugador de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que es diu Aleix, si no recordo malament, Aleix,
sí.
Té una malaltia per la qual no pot menjar proteïnes. I per a que se subvencionin els aliments d'aquestes persones, doncs han fet com una mena de recollida de signatures per a veure si la Generalitat doncs, pot subvencionar aquests productes que l'Aleix i altres nens necessiten a causa de la seva malaltia. Unes firmes que serveixen per a aquests medicaments perquè són molt, molt cars. Ho hem posat a la pàgina web de Dins l'Estadi, o més ben dit al Facebook, a la pàgina del Facebook de Dins l'Estadi, perquè si ho veieu i voleu firmar i voleu ajudar a Pete i al seu fill, a l'Aleix, doncs poguéssiu fer la vostra firma i col·laborar en la causa.
Sí, sí.
És a dir, que bona causa i sobretot per aquestes malalties que se li solen anomenar malalties estranyes, no? En aquest cas no pot menjar proteïnes i bé, a veure si entre tots fem que la Generalitat pugui subvencionar aquests productes que són cars, són molt cars per a poder aconseguir-los i veurem si en tenim una resposta.
Nens amb fenilcetonúria. Això és el nom, fenilcetonúria.
Bé, crec que és la...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, és no es pot menjar, no podem menjar proteïnes, en aquest cas necessiten aquests medicaments que, com dèiem, són molt cars. Està a la pàgina del Facebook de Dins l'Estadi. Si voleu, doncs, ajudar a l'Aleix, el fill de Pete, jugador de l'Olímpic, un dels capitans de l'Olímpic, doncs ho podeu fer en aquest enllaç que us posem al nostre Facebook de Dins l'Estadi. Bé, doncs, amb això hem d'acabar. Judit, Genís, ho deixem aquí, la propera setmana hi tornem. Sí. Recordin, la propera setmana juga el Barça a les 9 al camp del Sevilla, per tant, Dins l'Estadi comença a partir de 3 quarts d'11 de la nit i altre cop hi serem al programa número 161. I com no, donar les gràcies també al Jordi Barrufet, entrenador del Benissanet, que aquesta nit ens ha acompanyat aquí a Dins l'Estadi. Jordi, un autèntic plaer, com sempre.
Moltes gràcies i quan vulgueu, aquí estaré.
I moltíssima sort en aquesta recta final de Lliga. A veure si podeu aconseguir l'objectiu.
A veure, lluitem-ho.
Que és important, que és important. Molt bé, doncs, senyores i senyors, nosaltres ho deixem aquí. Són ara mateix les 11:44 minuts. Recordin a continuació el Larguero i després recordin que també arriba un dels millors espectacles esportius de l'any.
La Super Bowl.
La Super Bowl.
Sí,
a partir de les 2 de la matinada la podeu escoltar en directe per la cadena SER. Hasta altes hores de la matinada. És a dir, que si us animeu ja sabeu. Guai. Teniu un bon espectacle per escoltar per la ràdio.
Són genis que fa vacances.
No, demà començo, mira, però bueno, potser fer l'esforç i la miro.
Clar que sí. Bé, doncs ho deixem aquí el proper diumenge a partir de 11:45 i tornem després del Sevilla-Barça. Gràcies per la seva companyia. Molt bona nit. Adéu-siau.
Adéu.